El que hagi marcat, l'important és que marca el Nàstic, està guanyant l'equip de Tarragona i amb aquest resultat surt de moment de la zona de descens al minut 43 i mig de la primera meitat. Nàstic 1, Sevilla Atlètic 0, gol d'Òscar Sanz.
El capità, que posa el cap gairebé sense saltar des de la frontal de la petita, creu a la pilota. Grans notícies perquè ara mateix Oriol Rodríguez, amb aquesta victòria, el Nàstic sortiria del descens, a l'espera del que faci demà, això sí, el Torremolinos, que té un partit complicat perquè al migdia rep l'Atlètic de Madrid.
Aniré 3 punts de marge ara sobre els seus rivals.
Nàstic 1, Sevilla Atlètic 0, ho estan revisant?
No, ja està. Ja s'ha posat la pilota en joc fa una estona. No han revisat, segurament, vaja, la revisió que han de fer sempre, però res, perquè ha estat un corna, una rematada, i el més important és que marca el Nàstic, a punt d'arribar al descans, guanya l'equip de Pablo Alfaro per 1-0.
Quan queda pel final, Champions femenina?
Menys d'un minut, en aquests moments la pilota la té Tiane Endler, que intenta allunyar-la de la seva porteria. La pilota és a zona defensiva de l'Arsenal, que buscarà l'última. Menys d'un minut, 40 segons, i arribarem al 99. Arribarem al 99 i l'Arsenal, que intenta buscar-la de manera desesperada, i atenció perquè la pot tenir per la banda dreta. Encararà a Engen, l'exjugadora del Barça, la centrada però és molt, molt passada, i recuperarà la pilota al Lió. Queden 20 segons i està a punt el Lió de tornar a una final de Champions.
El Lió, per cert, que ha obert el seu estadi, estadi sí. Gran, que és molt gran, no és ple ni molt menys.
No, per molt que sigui el club amb més títols de la història de la Champions, l'afició del Lió no ha estat mai de les més nombroses, i sempre es veu l'estadi, o la majoria de vegades es veu l'estadi mig buit, tot i que avui hi ha força bona entrada. Bé, es reprèn el joc i ara ja sí, final del partit. Ha guanyat el Lió 3-1, ha guanyat el Lió l'eliminatòria 4-3. Per tant, el Lió de Jonathan Giraldez, en la primera temporada de Jonathan Giraldez a la banqueta de les franceses, que torna a la final de la Champions. L'any passat se'n va quedar fora perquè justament les va eliminar l'Arsenal, i aquesta temporada s'han pres la revenja, s'han venjat del seu butxí, i el Lió, que tornarà a jugar una final de Champions, i a més ens enfoquen a Hegerberg i a Engen, perquè aquestes dues futbolistes jugaran la final al seu país.
Doncs segurament és una de les finals més esperades per l'afició culer, el totpoderós Lió, que té 8 Champions contra un Barça que demà s'ho ha d'acabar de guanyar. Ha de superar el Bayern, en qui va empatar una a l'anada. De seguida en parlarem després de les notícies, però compte, perquè ja s'han trobat dues vegades en finals de Champions. La primera que va jugar el Barça va ser el 2019, va guanyar clarament el Lió 4-1, i l'última, més recent, 2024, aleshores va ser el Barça qui va guanyar aquella final de Champions.
Es van trobar també a Turí, que va perdre el Barça
a Turí, també, tens raó.
3-1.
És la quarta.
I
seria la quarta, vaja.
El que sí que seria novedós és que és el primer partit, si el Barça es classifiqués, primer partit Barça contra Jonathan Giraldez.
Això mateix. Per tant, seria una final amb morbo afegit. Efectivament, les dues finals perdudes amb Lió, la del 2019, la primera que juga el Barça
a
Budapest, la segona a Turí, que perden 3-1 i que guanyen les franceses, i aquesta última, de més bon record, que guanya el Barça 2-0 davant del Lió a Sant Mamés. Sí. Va jugar aquella final. Molt bé, gràcies, Marc. De seguida no marxis, que farem la prèvia d'aquest Barça-Bayern. Abans, notícies. Amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
Hola, bona tarda.
Titulars a aquesta hora.
L'activista barceloní de la Flotilla, detingut per Israel, ha començat una vaga de fam. Avui, de fet, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'avisa en bon estat de salut, tot i que sí que presentava algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc després que fa 2 dies Israel el detingués juntament amb un activista brasiler en aigües internacionals. També ho ha denunciat a aquesta emissora un dels portaveus de la Flotilla, Pablo Castilla.
I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea, on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre, i fins i tot sota la mirada de Frontex.
Precisament per denunciar aquesta detenció, avui a 8:15 del vespre hi ha convocada una concentració davant la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Més coses. A Fuerteventura, aquesta tarda, Salvament Marítim ha rescatat una quarantena de persones que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents del Sàhara Occidental. Els navegants d'origen magrebí i subsaharià estan en bon estat de salut i han estat traslladats al port de Fuerteventura, a les Illes Canàries. I alerta amb aquesta dada, tornant a casa nostra, perquè cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. A Catalunya, de fet, es detecten anualment 134 casos de malalties isquèmiques, que són unes afectacions que provoquen que la sang no flueixi prou bé, cosa que pot acabar afectant seriosament el cervell i el cor. Per això, experts reunits aquesta setmana a Barcelona demanen que les polítiques de reducció del soroll es facin, diuen, conjuntament amb les de reducció de la contaminació de l'aire. Jaume Fons és doctor en Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona en declaracions a 3Cat Info.
Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
I avui, en el marc de la Setmana de la Llengua de 3Cat, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio posa el focus en la realitat dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors de les seves famílies perquè els adults no saben parlar català. Una realitat que impacta en les seves emocions, en el seu procés maduratiu i també en el seu rendiment escolar, com explica Marta Arumí, que és catedràtica de traducció i interpretació i també autora de l'estudi.
Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no?, de convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults.
I acabem amb Eros Ramazzotti, que actua avui al Palau Sant Jordi de Barcelona. La noche es casi
perfecta. Saps que sóc, a veure, no diré fan, però sempre m'ha agradat la música de Ramazzotti.
Avui hi havia el debat una mica a la redacció.
Molts amics meus sempre em diuen, però com pot ser que t'agradi tu, Ramazzotti?
Bé, és un tio que fa una cançó, la va repetint, i aquí s'ha llaurat una carrera, té molt mèrit.
No, és veritat.
Repetir la cançó cada vegada que canta.
La cançó, per què repetir la cançó?
Perquè sempre és la mateixa, home.
No, home. Què vols dir, que tots són iguals?
Sona una mica similar, jo estic una mica d'acord.
A veure, no dic que sigui allò...
Balades, suaves.
Aquest o dels cantants italians, que farà una mica així com...
Però m'agrada més, ho dic perquè acostumo a cantar en italià, però també en castellà, a mi m'agrada més en italià.
Però tu tens una mica la veu com l'Eros Ramazzotti, Berta.
Molt nasal,
no? Sí, una mica.
Berta. Soc l'únic de la taula que li agrada...
A mi m'agradava quan era petit.
Ella tu. Molt bé, m'esteu deixant
quan era petit, jo escoltava... Sí.
Què?
Tenia discos, eh?
No sabia que venia.
En tot cas, era icònic, una icona del pop rock italià, que celebra 40 anys de trajectòria, per tant, sí que l'Oriol era petit, i certifica el vincle amb el seu públic, que traspassa fronteres, generacions, per convertir-se en història viva de la música, impulsarà cançons, aquesta nit sonaran himnes com el que estem escoltant, Fuego en el Fuego, Una emoción para siempre, el concert avui a les 9 del vespre, i té totes les entrades exaurides.
Gràcies, Berta.
Gràcies, fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Molt bé.
Amb David Clopés.
Ara mateix no caigo, no. Hanging out behind the club on the weekend. Acting stupid, getting drunk with my best friends. I couldn't wait for the summer and the warm tour. I remember it's the first time that I saw her there.
Són els del Tot Gira, obert a les 4 de la tarda avui fins la mitjanit. Esports sense pausa a Catalunya Ràdio. De seguida comencem a parlar d'aquest Barça-Bayern de demà. Ja tenim primer finalista. És, recordeu, el Lió de Jonathan Giraldez, l'extècnic del Barça. Espera el Barça a la final de demà. Avui l'equip francès ha guanyat 3-1 l'Arsenal i, malgrat aconseguir el gol a última hora, el gol que evitava la pròrroga, finalment les franceses ja esperen a la seva 12a final de Champions. 8 títols contempla l'equip francès del Lió. De seguida en parlem d'aquest Barça-Bayern. Abans repassem marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, també tenim el descans, el partit del València i l'Atlètic de Madrid.
Aquí no hi ha gols, tot i que l'Atlètic de Madrid ha tingut les ocasions més clares. El descans arriba a València 0, l'Atlètic de Madrid 0.
Recordeu que en aquesta primera divisió s'ha jugat abans el partit de les dues, Oriol.
Hi ha golejada del Villarreal al Llevant. això va arribar molt bé al Girona i també a l'Espanyol. Villarreal 5, llevant 1.
A 6:45 a l'Alavés Atlètic de Bilbao i a les 9 de la nit i en transmissió de la TDT, Osasuna Barça.
A la segona divisió arriba el descans un partit. Aquí també hi ha hagut un parell de novetats al marcador. També un duel dramàtic a la part baixa, Cultural Llaonesa 1, Cadis 1.
A 6:45 Castelló, Còrdoba i a les 9, Eibar, Màlaga.
A veure, en futbol internacional, mirem l'alineació de Paris Saint-Germain, que és a punt de començar el seu partit de la Lliga Francesa. Renato Marín a la porteria, Beraldo, Pacho, Hernández, Lee Kang-in, Mayulu, juga Dro, també l'ex del Barça, Fabián Dué, Barcola i Mbaye. És a dir que avui, amb rotacions massives, pensant també en la Lliga Campions, com està fent el Bayern de Múnich contra Heidenheim. Ara han entrat a la segona part Kane, ha entrat Olise, també entre Kimmich, Luis Díaz, però perd el Bayern contra Heidenheim, el 33 de la segona part, per 2-3. Més tard també jugarà l'Arsenal.
Primera ref, pendents del Nàstic. El nou estadi de Tarragona tenim ja descans, Francesc Ripoll.
Sí, el descans continua guanyant el Nàstic per 1-0 amb aquest gol d'Òscar Sanz a la recta final de la primera meitat. Un Nàstic que, sense fer un gran partit, està sent millor que el filial del Sevilla, que ja ha baixat a la segona federació. Seria una victòria, de moment, importantíssima perquè permetria al Nàstic sortir, de moment, de la zona de descens.
Ahir va jugar a l'Europa i va guanyar 0-1 al camp de l'Alcorcón. Demà, 6:45, Sabadell-Múrcia, partit important perquè el Sabadell és líder a posició d'ascens directe al futbol professional. Demà és important guanyar aquest partit a la nova Creu Alta quan li queden al Sabadell 4 partits per acabar la Lliga. I rematem amb la M Lleida, que busca la salvació en l'última jornada unificada, començat a les 4 de la tarda, en aquesta primera federació femenina de futbol.
Ara l'aconseguiria perquè està empatat a un al camp del València, minut 6 de la segona part, però no m'agrada tant que l'Atleti de Madrid, el seu filial, hagi marcat el segon al camp del filial del Tenerife. Això encara salvaria ara mateix la M de Lleida. El Barça està perdent, el Barça ve al camp de l'Albacete per 2-1. Amb aquest marcador no podria ser campió de la categoria i acaba de marcar l'Europa, que ja va perdre la categoria contra el Betis a la segona part, de moment al minut 6-1-0.
I recordeu que tenim dues enquestes obertes, una en clau Madrid, us demanem qui ho...
Ja que... I en clau Barça també, tot va
llegar. Sí, qui voldríeu que fos? Qui voldríeu que fos l'entrenador del Madrid la pròxima temporada, si podeu sucapar, i també enquesta en clau Girona.
La de clau Madrid, quin entrenador t'agradaria que dirigís l'equip blanc la temporada que ve? Klopp, Mourinho, Arbeloa o Pochettino? I guanya amb el 65% dels vots l'opció Arbeloa. Em sorprèn que Mourinho, que donaria salsa una mica de Lliga, només té el 25% dels vots. I en clau Girona, quin és el teu grau de preocupació davant de la situació del club? Al moderat, baix o gens, no tinc cap mena de preocupació. I aquí guanya l'opció de preocupació alta amb el 58% dels vots.
Passen 12 minuts de les 5 de la tarda. Demà el Camp Nou té una cita marcada en vermell al calendari. Demà, 6:45 de la tarda, Barça-Bayern, tornada de les semifinals de la Champions femenina. Ja espera a la final el Lió de Jonathan Giraldes. Recordeu, empat a 1 a l'anada, el Barça s'ho haurà de guanyar i ho podrà fer a Maitana. Veurem si a la banqueta o fins i tot a la gespa. Obrim la prèvia del Barça-Bayern.
A un partit, una nova final.
Bayern és l'àrea, allà fora de joc, el xot, la treu, missa el rebot, gol.
Sabem que serà una eliminatòria llarga, el Bayern, repeteixo, és un gran equip. Si seguim amb aquesta línia, segurament estarem més a prop de mereixer-ho.
Fruix arriba a la línia a fons, fa la central, la pilota, el primer pal, Bayern, gol.
I esperem que el diumenge li podem donar una alegria a la nostra afició.
Amb la força del Camp Nou.
D'aquest Barça-Bayern, partit demà, que transmetrem en directe a la TDG des de les 4 de la tarda, el partit de 6:45, en directe des del Camp Nou, amb la Sònia Gelmau, que et davant. Hola, Sònia.
Hola, bona tarda.
Prèvia avui al Tot Gira d'aquest Barça-Bayern amb la Gelmà, també amb la Mireia Vera. Hola, Mireia.
Hola, bona tarda.
I l'Olga Garcia. Com estàs, Olga?
Bona tarda, molt bé, escoltant-vos.
Sí, amb ganes de final. No sé si heu estat pendents, les tres, d'aquest partit que han jugat i que s'ha acabat ara mateix. Lió i Arsenal, ja tenim Lió a la final. L'heu seguit?
Sí. Jo no he pogut, però us he escoltat.
Emocionant, Gelmà, fins última hora, i el Lió, que jo crec que amb els culers potser... Vaja, és la meva impressió personal, els venia de gust que si el Barça ha de ser la final, que sigui contra el Lió de Giraldes, no?
Bé, jo crec que els dos finalistes, o possibles finalistes, ja tenien al·licients, perquè contra l'Arsenal tenies l'oportunitat de revenja de la final de l'any passat, i trobar-te de nou Mariona, i és veritat que contra el Lió doncs, tens un duel de banquetes amb el Jonathan Giraldes a una banda i el Pere Romeu a l'altra. I bé, vindrà de gust, si el Barça arriba a la final, vindrà de gust qualsevol dels finalistes, i en aquest cas doncs tocarà el Lió, que, vaja, a mi m'ha semblat que avui sí que era superior a l'Arsenal, excepte hi ha hagut mitja hora de segona part que l'Arsenal sí que ha fet més mal, però avui la primera part especialment ha estat de les franceses.
Mireia, tu volies el Lió a la final o no?
Sí, a mi em sembla interessant, no? És un dels millors equips d'Europa contra el Barça, no? Que en aquesta última era crec que ha estat governant, no? I crec que és una final molt bonica de veure, amb dos grans equips. Jo veig l'Olímpic de Lió, no? Arribar una mica irregular, però té peces individualment molt potents davant d'un Barça, no?, que aquesta temporada i aquest tram final sembla que coralment està recuperant a futbolistes. Bueno, crec que pot ser una final molt xula de veure i on el Barça segurament, no?, seguirà intentant mostrar el que l'ha portat a regnar a Europa aquests últims anys, que és aquest bon futbol, que és aquesta efectivitat davant de porteria, davant d'un equip que per mi és molt potent, que és l'Olímpic de Lió.
Penseu que el Barça, si demà fa la feina i supera el Bayern, jugarà la seva quarta final contra el Lió. Ara abans ho explicàvem, les dues primeres les va perdre. Aquella que va ser la primera experiència del Barça, el 4-1, que jo crec que ningú va discutir perquè encara hi havia molta distància entre tots dos equips. Aquella final de Turí que va fer molt mal, aquella derrota per 3-1, i la victòria finalment a Sant Mamés, que d'alguna manera va marcar que sí que es feia una mica el canvi d'hegemonia, no? Però clar, és l'oportunitat, si el Barça es classifica per la final, Olga, de demostrar encara més que aquesta hegemonia ara és del Barça i no pas del Lió, que té 8 títols, el Barça en té 3.
Sí, sens dubte. Hem de tenir en compte que el Lió seria la dotzena, bueno, és la dotzena final, que és el club que jo crec històricament que més experiència té juntament amb el que ara estem veient amb aquesta hegemonia del Barça. Jo sincerament crec que serà molt bona final si el Barça arriba contra el Lió. Penso que també al Barça li hauria agradat doncs sanejar aquesta ferida que va tenir contra l'Arsenal, perquè al final va ser un partit que jo crec que és dels més dolents que va fer el Barça. Jo crec que seria com la seva forma de, doncs, de curar aquesta ferida, però òbviament l'objectiu que sempre se'n parla del Barça femení és d'arribar a la final de la Champions. Estan a 90 minuts d'aconseguir-ho, esperem que no hi hagi pròrroga, però sí que jo crec que l'estem veient amb un Lió, com el que deia la Mireia, més irregular, que a poc està agafant aquestes sensacions, amb un duel que tant Giraldez com Barcalà són dos entrenadors espanyols que estan sabent doncs, com donar-li la volta a situacions, així que serà sens dubte, si el Barça hi arriba, repeteixo, un tros de final.
Ara anirem amb el Barça-Bayern de demà, però és que em voltava pel cap tu, Olga. Amb el Barça vas arribar a jugar unes semis de Champions, semis, eh?
Sí, contra el Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps.
Que era la primera vegada que el Barça arribava a unes semis, que ja va ser, diguem-ne, un èxit brutal.
Sí, i al final, doncs, la història del Barça femení, ja ho hem dit moltes vegades, que en el moment que en el 2016 es va fer professional, tu no sabies que es podia arribar a fer tot el que han arribat a aconseguir, però òbviament ja es comptava i es donava aquesta importància. L'equip a batre en aquell moment era el Lió, i per això jo crec que recordo les declaracions que va fer l'Alexia després de la final de Turín, que van saber doncs, com donar-li, girar la volta i aprendre d'aquestes situacions. Per això et dic que el Barça jo crec que està en un moment molt bo i, òbviament, doncs, jugui contra qui jugui, al final serà un tros de final. Però, clar, tot passa per demà, que no serà fàcil.
Sí, sí. T'ho deia, saps per què? Perquè ja a la teva època, no t'estic dient gran, però ja a la teva època el Lió manava.
33.
No, bueno, però vull dir que ja fa anys d'això, que tu vas jugar aquelles semifinals i en aquell moment el Lió ja era el totpoderós del futbol femení.
Sí, sens dubte, i òbviament també en aquell moment vam jugar contra l'Arsenal, que vam perdre de golejada, jo crec que això també deies, sí. Estem, i era la frase que sempre dèiem al vestuari, estem molt lluny de nivell europeu, i òbviament després comencen a portar fitxatges estrangers, i això és el que va marcar que ara, doncs, el que diem, hi hagi aquesta combinació de masia amb gent de fora, doncs, que el que ha permès és que ara mateix estiguis a punt de lluitar per la quarta Champions femenina.
Sí, sí. Bé, centrem-nos en el partit de demà, ja amb el Lió classificat, el Lió de Giraldez a la final de demà, al final d'aquesta temporada. Demà aquest Barça-Bayern, recordeu, empat a l'anada. El Marc Andrés està pendent avui, ha estat present a la roda de premsa prèvia de Pere Romeu, i d'aquí una estoneta te'n vas ja cap al Camp Nou perquè el Bayern fa roda de premsa i entrenament.
A les 6 de la tarda parla Barcala i Edna i Madé. No entrenament, han entrenat aquest matí.
Ah, ja ho han fet al matí.
Ja han entrenat, però sí que els parlaments seran a partir de les 6 de la tarda.
Molt bé, el gran nom avui és, sens dubte, el d'Aitana Bonmatí, perquè ens ho ha confirmat Pere Romeu. Marc, serà a la convocatòria, veurem si juga o no juga.
Sí, des de bon principi, la primera pregunta, de fet, hem anat de cara a Barraca i li hem preguntat, i la resposta ha estat aquesta.
Per tenir-ho de la teva veu, Aitana Bonmatí entrarà a la convocatòria demà, sí o
sí.
No?
Sí, sí.
D'acord, sí. Gràcies.
A tu.
Ras i curt, ha estat fàcil per a Romeu, per
tant... Li heu insistit en si la veia de titular, aquí és on ja ha esquivat.
Moment, sí, hi ha hagut un moment on se li ha dit, però està per ser titular, i aquí ha dit, bé, aquí no donaré pistes, però crec que és una evidència, això potser és més opinió que no informació, però és una evidència que després de 5 mesos posar a una futbolista de l'11 titular a un partit de tanta exigència, bé, potser que tenim esportistes escoltant-nos com l'Olga, per exemple, o la Mireia, que és entrenadora, potser és massa arriscat.
Sí, no tindria molt de sentit tornar 5 mesos després a una convocatòria, però esclar, ja és la gran notícia, Sònia, que l'Aitana torni i que sigui a la banqueta i la seva simple presència no deixa de ser, jo recordo que passava amb Messi, no?, quan es lesionava, la seva presència a la banqueta ja intimidava els rivals. Una mica l'efecte Aitana també demà es notarà al Camp Nou.
Sí, com a mínim és una injecció de moral pel grup i per ella mateixa, sobretot seria en aquesta tornada de semifinals, perquè jo crec que ella ja esperava poder entrar al partit d'anada, però l'aturada per seleccions internacionals crec que li va jugar en contra, perquè ja va estar dues setmanes que ja estava preparada per entrenar-se amb el grup, però és que no hi havia grup, eren quatre jugadores les que s'havien quedat aquí. Aleshores, això ha endarrerit una miqueta el seu retorn. Jo, efectivament, crec que després de 5 mesos Aitana estarà per entrar, jo imagino, l'últim quart d'hora, si la cosa va bé, perquè si la cosa va ajustada, si no la veiem preparada ara fa una setmana a Múnich, jo no sé si estarà per jugar en un partit ajustat, però en qualsevol dels casos crec que és un cop anímic per ella i també pel grup, de veure que ja hi són totes, i a partir d'aquí doncs a veure si es poden classificar per la final.
Com ho veieu? Mira, ja creus igual que Aitana, només si l'eliminatòria la tenim decidida?
Jo crec que sí, jo crec que no s'ha de córrer riscos, crec que és una futbolista importantíssima pel Barça, que ha estat molt de temps parada i que crec que s'ha de mesurar molt bé en quin moment entra en el terreny de joc, no? Simplement perquè no hi hagi una recaiguda, i crec que, bueno, al final, doncs demà, si està l'eliminatòria encarrilada, crec que a nivell emocional pot ser molt interessant per l'Aitana, que pugui jugar demà uns minuts, però jo no m'imagino un context igualat, un context on l'equip hagi de donar-li la volta al marcador i que hagi de sortir ella, no?, no diré solucionar-ho, no?, però sumant aquest sentit, crec que podria ser perjudicial. Però ja et dic, jo parlo sense haver estat en els entrenaments, sense saber quin és no?, el seu diagnòstic actual per part de serveis mèdics, i potser ells, amb aquests entrenaments que han vist amb el grup, la veuen preparada per un context així, però des de fora sembla estrany, no?, que pugui participar després de la lesió que ha tingut.
No hem d'oblidar, aquesta setmana va parlar, em sembla, amb els companys de TV3 i va dir que era una nova Aitana. Recordem que, més enllà de la lesió, ella també, aquella lesió li arriba en un moment en què estava cremada, el que ara popularment es coneix com un burnout, no?, que la pressió de la competició doncs l'havia cremada, no?, i que se sentia que era una nova jugadora, no?, i que tenia moltes coses a portar, i aquí també està l'interès, no?, de veure, Olga, quina Aitana veurem, si serà una versió fins i tot, si és possible, millorada del que hem vist fins ara.
Sí, sens dubte, al final tu saps molt bé i crec que també t'agrada molt el tema de Japó, i en aquest sentit doncs sempre diuen que tot passa per algú, i la veritat és que crec que el moment en el que li va passar, òbviament no seré de desitjar a ningú que passin aquest tipus de coses, però ella mateixa ho va dir, necessitava parar, i crec que és el moment de començar doncs a reconstruir, perquè sí que jo moltes vegades parlant amb elles, òbviament després de guanyar la pilota d'or, el calendari que tenien d'events, de coses, era una sobresaturació, que al final és el que comporta també el fet de tenir aquest, doncs, tot aquest reconeixement. Però sí que és cert, doncs, que crec que és una Aitana que li ha anat molt bé al parar, sobretot per tornar-se a aquesta versió intrínseca seva, de tornar una altra cop a parar una mica i desconnectar, i tornar a carregar piles per venir amb aquesta il·lusió d'òbviament doncs, de tenir opcions de poder doncs, arribar a una final de Champions. Les seves companyes han fet el treball sense ella tot aquest tram, i ara òbviament doncs, ella ve per sumar i per aportar el que és Aitana Bonmatí.
Ara que torna, Sònia, tu t'has sorprès que el Barça hagi mantingut el nivell que ha mantingut sense ella i tenint una plantilla curta?
Mira, el cas de la plantilla curta sí que m'ha sorprès la gran quantitat de jugadores que han estat capaços d'enxamplar la plantilla, no? És a dir, a mi el rendiment de Serra Jordi, d'Aixa, de Carles Julià, d'acord que en molts casos a la Lliga F, però a Serra Jordi i Aixa també les van veure als quarts de final contra el Madrid. Això sí que crec que ens ha demostrat que el Barça té diverses opcions i fins i tot més fons d'armari del que ens pensàvem al mes de setembre quan comença la temporada. Ara, pel que fa al rendiment, clar, és que Vicky López, la vam veure a l'Eurocopa, que també els primers partits Aitana no els va poder jugar, i va tenir un rendiment molt alt. I jo crec que aquest grup el que ha demostrat és que ha sabut guanyar Champions sense Alexia, sense Mapi León, i ara, d'acord, Aitana et pot arribar per la final de la Champions, perquè té un mes i pot arribar-te, però es podrà dir que haurà arribat sense Aitana. Per tant, el que demostra és la força que té aquest equip, que fins i tot sent baixa la millor jugadora del món, ets capaç d'arribar a la final de la Champions.
Mm-hmm. Ara vaig amb la resta de la infermeria, també repassar última hora del Bayern, però hi ha novetats a Tarragona, Francesc Ripoll, al nou estadi?
Sí, i no són bones pel Nàstic, perquè acaba d'empatar el Sevilla Atlètic, error greu de la defensa del Nàstic. Enric Pujol, que no ha sabut mesurar bé el salt, li ha passat la pilota per sobre, i el davanter de l'equip andalús, Àlex Costa, s'ha plantat sol davant Rebollo i l'ha superat amb facilitat. Empat al Sevilla Atlètic, al 5 de la represa, enmudeix el nou estadi a Tarragona, Nàstic 1, Sevilla Atlètic 1.
Un resultat dolentíssim, malgrat estaria fora del descens, però seria un pas enrere a l'espera del que facin els rivals. Per cert, que primera es manté l'empat a 0 Mestalla, eh?
El 3 de la segona part, València 0, Atlètic de Madrid 0.
I ja aquí som, la M Lleida, com el tenim?
Doncs,
salvat ara o no?
Fatal, perquè tots els resultats li van malament. Perd la M Lleida al camp de València per 2-1 al final de la segona part. Guanya el filial de l'Atlètic de Madrid a Tenerife per 1-2 i acaba de marcar el Cacereño també al 20 de la segona part.
Sí, ara mateix,
tot combinat, tempesta
perfecta i, per tant, tot fatal per la Lleida, que perdria la categoria.
Ara mateix per la categoria.
Si marca un gol i empata, sí que se salvaria, eh?
Sí, si no necessitem un gol de l'Oviedo o un del Tenerife.
Molt bé. Marc Andrés, a veure, a banda d'Aitana, la resta de jugadores del Barça, bé?
Sí, la resta sí, tothom disponible o tothom que es pugui esperar disponible. I, a més, també una futbolista que és la que ens ha atès als mitjans, Quica Nazaret, que just parlàvem ara del retorn d'Aitana, doncs una Quica que l'any passat, i justament amb la final a Lisboa, doncs es va perdre els partits per lesió i avui doncs ha parlat de la importància que té per ella poder estar disponible en aquests partits.
Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una final, una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure a aquest nivell i tinc moltes ganes de poder del dia de demà.
Ja sé que és habitual escoltar-la parlant en català, però deixeu-me que ho celebri o aplaudeixi de nou, justament a la Setmana de la Llengua, que la Quica doncs afronti una roda de premsa en català. Ja l'havíem sentit tot Costa aquesta setmana, parlant en català, però vaja, no em puc estar d'aplaudir-la. El Bayern, pendents d'algú?
No, la veritat és que no. L'única notícia és una baixa ja segura i ja sabuda, que és la de Francisca Quet. És aquella futbolista que a l'anada va estirar dels cabells Salma Parayuelo i, per tant, va ser expulsada per vermella directa. Però és l'única baixa que puguem conèixer del Bayern que pugui afectar els plans de José Barcala, que no hi havia a l'anada.
Pere Romeu, per cert, va dir al final del primer partit que li va sorprendre el plantejament del Bayern a l'anada. Ha explicat què s'espera, quin plantejament s'espera?
Doncs ell diu que s'espera un plantejament igual o similar al de l'anada.
Tot indica que el seu plantejament anirà una mica alineat amb el que ens van fer el partit d'anada, a l'Allianz, al seu camp, amb la seva gent, a diferència que nosaltres ja hem viscut el partit i ja hem sapigut quines coses havíem de fer millor, quines coses havíem de corregir. Les hem entrenat durant la setmana, crec, bueno, estic 100% convençut que demà farem un gran partit i tindrem més eines per atacar el bloc baix que ens va plantejar el Bayern en el partit d'anada, que els hi va funcionar bé i que imagino que demà repetiran aquí al Camp Nou.
És a dir, que Pere Romeu té clar, Mireia, que demà és partit de mastegar sorra.
Sí, jo estic d'acord amb ell. Al final el Bayern ho va fer, li va sortir molt bé, va saber-se defensar molt bé, amb un bloc baix, evitant sobretot que la pilota pogués anar en carrils interiors, on hi ha les jugadores de més talent del Barça, per fer l'última passada, per finalitzar. Crec que al Barça li va costar trobar, no?, la manera de veure que els espais eren per fora, que després ja va participar molt més Esmay Brooks, Graham Hansen no va tenir tantes opcions de buscar situacions d'un contra un, però jo m'imagino el mateix partit. Un Bayern molt junt, un Bayern molt treballador, un Bayern on arribaven molt les ajudes, fins i tot, no?, de Clara Bull, una de les seves millors jugadores a nivell ofensiu, va participar molt en tasques també defensives, evitant que el Barça estés còmode, pogués fluir, i a partir d'aquí era recuperar i poder córrer amb jugadores doncs, molt veloces. Sobretot jo torno a destacar Clara Bull, però no ens hem d'oblidar de Pernille Harder, jugadora mítica, històrica, i que arriba a aquest tram de temporada en un nivell altíssim, i crec que aquest serà el mateix plantejament, les transicions ràpides, l'aprofitar aquesta verticalitat i velocitat de les futbolistes, i crec que el duel on a Clara Bull tornarà a ser clau demà.
Creieu que hauria de fer alguna cosa diferent Vera Romeu? Penso en l'11, respecte al partit d'anada, Sònia.
Jo, mira, sí, ho he estat pensant durant la setmana i jo no tinc clara la titularitat de Pina, que en els últims partits és que va passar bastant desapercebuda, però no només, o sigui, no per l'estat de forma puntual que pugui tenir Pina, sinó que és una de les peces que pots moure per intentar atacar diferent, tot i que ara ho deia la Mireia, que l'amplitud te la pot donar a Brooks, però potser Salma, l'entrada de Salma et pot aportar coses diferents a les de Pina, tenint en compte que per dins és molt difícil doncs, intentar-ho per fora, i no sé si fins i tot alguna alternativa que pugui pensar Pere Romeu, però ara el sentíem i aquesta setmana quan l'entrevistàvem al Tot Costa quedava clar que sabia que calia atacar diferent del com ho van fer a Alemanya perquè no van aconseguir fer gaire mal. Jo et diria que hi ha el gol a la primera part i poca cosa més, i a la segona part un cop ja el Bayern es troba amb 10, sí que és veritat que el Barça va posar setge a la porteria a Alemanya, però va costar molt aconseguir fer mal al Bayern en el partit d'anada.
Olga, tu com ho veus?
Si tu analitzes el context de tota la temporada del Bayern de Múnich, òbviament surten que a partir del minut 75 és quan elles acaben marcant i és quan se senten còmodes. Això és un clar indicatiu doncs, que el partit ja saps que elles faran un bloc baix, intentaran doncs, aprofitar la que tinguin i després doncs, defensar-se per als últims 15 minuts doncs, pujar un puntet la marxa i intentar fer mal. En el partit de l'anada això els hi va sortir i crec que si tu veies el partit de l'anada, òbviament te n'adonaves que la profunditat del Barça no estava sent molt bona perquè tota l'estona buscaven doncs, aquesta passada curta, intentant doncs, filtrar en accions d'àrea quan hi havia 5 jugadores moltes vegades i amb una població molt gran. I sí que jo crec que el partit potser el planteja de forma diferent perquè necessita jugadores que vagin a l'espai. Pina, això no t'ho dona. És cert que en els últims partits doncs, està travessant doncs, aquest punt de forma que no és la Pina que estem acostumats a veure, però crec que en context de com serà el partit segurament farà algun canvi, però crec que no tocarà moltes coses perquè sí que en aquest clau Barça que estem veient ara d'aquest últim tram, òbviament les jugadores de revulsiu estan sent Salma, estan sent Kika, estan sent Schindler-Leit, llavors doncs, crec que segurament doncs, Pina entrarà en aquest 11, però que en el 60-65, com vagin les coses, ja començarà un altre cop a veure's a Salma Parayuelo perquè l'equip necessita doncs, aquesta verticalitat a la contra.
Sabeu què passa? Que clar, molta gent pensa és que a la fase de grups el Barça va guanyar 7-1. Clar, molta gent li va patar el cap el que va passar a Munic, no? Però és evident que les fases de temporada són molt diferents, no? El Barça va superar el Bayern a l'octubre, 7-1, al Johan. Demà és veritat que el Barça té una gran arma, que és el Camp Nou. Recompte, Marc Andrés, de venda d'entrades. Com ho tenim?
No tenim xifra oficial, però des del club ens diuen que estan molt a prop de penjar el cartell d'entrades exaurides, per tant, més de 50.000, rondant potser les 60.000. Recordem que contra el Real Madrid als quarts de final van assistir 60.067 espectadors.
I aquell dia es va dir sold out?
Jo diria que sí.
Sí, oi? O sigui, 60.000 és la xifra topall.
Sí. Llavors, això, des del club ens apunten que en aquests moments molt a prop de penjar el cartell d'entrades exaurides, però no ens asseguren que s'exaureixin aquestes entrades.
Molt bé. Marc, ves passant, que sí. Si no faràs tard, Barcala comença roda de premsa...
A les 6.
Doncs a veure si arribes a temps. No corris, tampoc.
No.
Val, perfecte. Clar, el Barça demà té el Camp Nou, i això suma i molt. Sònia, tu n'has viscut uns quants ja de partits de Champions al Camp Nou, i aquest és un punt que veurem fins a quin punt condiciona el Bayern.
Sí, exacte. Jo crec que li juga a favor del Barça i veurem com aguanta la pressió el Bayern de Munic, perquè aquí hem vist equips que s'han fet molt petits. Quan, sobretot si el Barça aconsegueix marcar d'hora, l'estadi està animat, et veus anar allà 90 minuts, molt llargs, el Barça atacant constantment, que és com jo m'imagino el partit, com a mínim com sortirà el Barça. Després, clar, si aguanten aquell primer tram... Aleshores, la cosa pot anar igualada. Jo crec que aquell 7-1 no li va jugar a favor del Barça perquè no li servia de referència, perquè efectivament són moments diferents a la temporada, perquè el Bayern fins i tot s'ha reforçat i ha canviat el seu mig del camp durant la temporada. Però, a més, és que li va servir molt al Bayern, perquè li ha acabat jugant a favor per saber que aquell plantejament no el pot fer, que el que ha de fer és tirar-se enrere, que és el que va fer el partit d'anada. I per això, en això, ens tornarem a trobar un Bayern enrere. I ja et dic... Si el Barça és contundent en les primeres accions que pugui tenir, jo crec que tindrà molt lliada la seva part.
Mireia, tu també has estat moltes vegades al Camp Nou, en partits del Barça, i avui, per exemple, vèiem com el partit que ha jugat el Lió, estadi gran, no l'han omplert. És a dir, el Barça, podem dir, hi ha molts equips d'Europa que estan obrint els seus estadis, però que els omplin, només potser ho pot dir el Barça.
Per mi, 100%. Per això, sempre que parlem d'aquest equip, també m'agrada fer molta referència al que ha aconseguit, no només a nivell futbolístic, que crec que està molt relacionat, però crec que a nivell social ha aconseguit una cosa que cap altre equip de futbol femení crec que ha aconseguit, que és moure l'afició en tot moment. Sempre que el Barça ha jugat un partit decisiu o s'ha hagut d'anar a jugar finals, els desplaçaments han estat massius. La gent respon, la gent va al camp. Per això crec que aquest equip se l'ha de valorar moltíssim, no només pel que ha fet futbolísticament, pel que fa gaudir cada temporada, sinó també perquè crec que a nivell social ha provocat un canvi perquè no hi havia seguiment al futbol femení, el podies mirar per la tele, però no hi havia una afició fixa, no? I jo tinc la sensació que aquest equip, cada temporada que passa, el que fa és afiançar encara més l'afició, moure encara més gent, i crec que això és dificilíssim, i crec que el que ha aconseguit també ha estat generar i sacsejar consciències, no? Gent que potser no veia futbol femení, doncs ara te la trobes pel carrer i et comenta i et diu, escolta, és que ara m'ho passo superbé veient futbol femení, inclús m'agrada més que el masculí, alguns et fan aquesta referència, no? Jo sempre els dic que no és ni millor ni pitjor, és diferent, però crec que s'ha de tenir molt en compte el que ha fet a nivell social, i crec que aquestes futbolistes tan competitives que veurem demà tenen una responsabilitat social, o jo tinc aquesta sensació, quan van guanyar la primera Champions, no hem tirat una porta a terra, és a dir, tenen molt aquest rerefons social d'esdevenir referents, d'esdevenir futbolistes que no només se les valori pel que fan a dins del terreny de joc, i crec que per això s'ha de valorar moltíssim aquesta generació de futbolistes, no? Crec que és una fita històrica el que han aconseguit, i fan cada vegada que toca, no? El Camp Nou, doncs demà gairebé ple. Això crec que és impossible o molt difícil d'igualar, i jo estava veient el partit i he fet també aquesta reflexió, no? De dir, l'Olympique de Lió té 8 Champions, és un equip increïble a Europa, però no ha aconseguit el que està aconseguint el Barça.
Ja ho vam veure, les 3 finals precedents jugades contra el Lió, l'afició del Barça va ser majoria amplíssima, i en l'últim cas, el de Sant Mamés, va ser més que evident. Faig una enquesta ràpida amb totes tres. A veure, donant per fet que cap de les tres em direu que el Barça quedarà demà eliminat, us vull demanar si creieu que el Barça passarà bé, sense problemes, o passarà patint. Sònia Salmà.
Ho deixarem un desig.
Home, si vols dir eliminat,
passarà
eliminat.
Passarà amb un 3-1. No, passarà... Jo crec que passarà... Vull pensar que passarà amb 2 gols de Barça, que això ens evitaria patiment.
Val. Mireia.
Jo crec que passarà patint.
Patint, d'acord. I tu, Olga?
Doncs jo anava a dir-te 3-1, me l'ha tret, així que et diré 2-1. Però sí que crec que demà...
Això és patint una mica,
sí, home, i tant que és patint. Per mi és patint, claríssim.
El que és que demà el Camp Nou ha de ser una festa.
Per tant, us veig confiades, però amb un punt de reserva, que també està bé tenir-la. Li vull preguntar al nostre pròxim convidat si també, des de la distància, i ell que coneix bé aquestes jugadores, perquè hi ha treballat durant força anys, si creu que demà serà un passeig o no del Barça en aquestes semifinals tornada de la Champions. És el Rafael Navarro, que ja fa temps va marxar per ser el seleccionador de Suïssa, però que ha treballat amb el mateix Pere Romeu, que ha treballat també amb Jonathan Giraldet, i anys enrere també va ser l'ajudant de Lluís Cortés. Rafael, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com va per Suïssa, bé?
Bé, molt bé, molt content. De moment els resultats estan anant molt bé. I bé, hi ha un bon grup de jugadores, tenim un bon staff i tenim també una federació que aposta pel futbol femení i que confia en la nostra feina. O sigui que tot molt bé.
No te n'escaparàs, et preguntaré per la porra, però abans d'entrar-hi, curiositat, vius a Catalunya com a seleccionador o estàs més instal·lat a Suïssa?
No, segueixo vivint aquí a Catalunya, segueixo vivint a Gandesa, el meu poble natal, però passo llargs períodes de temps també, quan hi ha els períodes de partits, doncs vaig també una setmana abans habitualment, estic els 10 o 15 dies després del que dura el camp, i també estic viatjant bastant a veure partits per tot Europa.
El Rafael Navarro és el seleccionador suís i que de moment les coses li van molt bé, perquè en aquest 2026, amb la selecció suïssa, classificació pel Mundial, 3 victòries, un empat, líders de grup, per tant les coses estan anant força bé, i que la selecció tens jugadores que, amb qui tu hi havies treballat, Sidney i Txernogorchevich, oi? Són aquestes dues.
Sí, puc treballar, tinc la sort de poder tornar a treballar amb elles, sí.
I què tal amb la Sidney, com l'estàs veient?
Bé, molt bé. La Sidney és una jugadora molt important per nosaltres, és una jugadora amb un potencial enorme, és una jugadora que sempre que ve amb la selecció doncs intenta ser una líder, intenta liderar el joc també del nostre equip, és una jugadora, ja com he dit, molt important, referència per nosaltres, i bé, estic content amb el seu rendiment a la selecció i seguint també de prop doncs, la seva evolució amb el Barça.
Demà seràs al Camp Nou?
No, demà per motius personals no puc ser-hi, em sap greu, vaig ser-hi als quarts de final, i ara les semifinals no puc ser-hi, si tot va bé sí que seré a la final i espero que sigui per veure el Barça a la final.
Val, que els hi preguntava la Mireia, la Sònia i l'Olga, el Barça passa sobrat o patint?
Bé, jo crec que serà un partit disputat, ja vam veure el partit d'anada, jo crec que el Bayern va prendre una mica el que no havia de fer, no? Per si volia competir al Barça, crec que la seva proposta atrevida del partit de la fase de grups va canviar la setmana passada, va ser una proposta molt més conservadora, una proposta amb un bloc molt més baix, i bé, jo crec que serà un partit competitiu, però jo crec que el Barça passarà... Em mullo que passarà bé.
Molt bé, així m'agrada que et mullis. Escolta'm, tu, ara em feies menció, tu hi eres a la fase de grups, formaves part de l'estaf de Pere Romeu a l'octubre quan el Barça guanya 7-1. Entens, no?, que la gent li sorprengués aquest empat a 1 a l'anada de les semis.
Sí, bé, el Bayern realment és un equip que té una proposta de joc que en molts aspectes pot assimilar també a la del Barça, amb una pressió alta, amb una intenció d'intentar progressar amb la pilota des del darrere, amb jugadores també de molta qualitat, i bé, el que passa és que jo crec que el Barça probablement amb aquest estil és el millor equip del món, i si vol jugar amb el mateix estil que el millor equip del món, doncs, ho has de fer molt bé, no?, per poder-lo superar, i és una mica que és que va passar al partit aquest de la fase de grups. Ells van venir, no?, a pressionar-nos molt a dalt, van venir a intentar-nos robar pilotes molt a dalt, a un bloc molt alt, molt agressives en les pressions, i nosaltres vam tenir un dia molt bo, de molt encert, vam superar aquestes pressions altes, vam estar molt efectius de cara a porteria, i bé, jo crec que això ha canviat una mica, perquè ells van veure que potser no era la millor manera de fer-ho, no era la millor manera de venir a jugar contra el Barça, i probablement veurem un Bayern molt més similar al que vam veure la setmana passada a Múnich que no el que vam veure a la fase de grups.
Però has estat molts anys a l'estaf del Barça, i equips que us hagin plantejat el cara a cara han estat pocs.
Sí, han estat poc, fins i tot equips que habitualment són dominadors quan jugaven contra les seves lligues, quan jugaven contra nosaltres, canviaven la manera de jugar i seria molt més la iniciativa a l'equip, al nostre equip, sí.
Escolta'm, no sé si mantens el contacte amb l'Aitana i si has pogut parlar els últims dies, si està molt boja o no per tornar a jugar.
No he parlat els últims dies, sí que he parlat vaig parlar amb el Pere aquesta setmana i sí que em va confirmar que estava disponible, crec que també ja ho ha dit als mitjans, per tant crec que no m'equivoco si ho dic, això, jo crec que està disponible, veurem demà, és difícil, no?, després de tants mesos, però tots sabem també que l'Aitana és una jugadora molt important i veurem quin és el seu paper demà.
I quin és el seu paper al vestidor? Com ho ha passat també? Perquè tu, quan es va lesionar fa 5 mesos, hi era. Com va ser aquell cop? Com ho va rebre el vestidor? I quina és la importància que té ella dins del vestidor del Barça?
Sí, jo realment, el moment que es va lesionar ja no hi era.
Ja havies marxat,
va. Va ser just després, o sigui, va ser unes setmanes després, per tant, no vaig viure des de dins, el que sí que, bueno, puc entendre, no?, que, com ja sabem, l'Aitana és una jugadora molt competitiva, molt exigent amb si mateixa, sempre ganes de, no?, de jugar, de competir, d'estar al màxim nivell, i, evidentment, pues, per tots els jugadors és una situació molt difícil, pues, podríem dir que per ella, no?, també amb aquest caràcter, amb aquestes ganes de sempre estar present al camp i de competir, pues, probablement es passa una situació dura per en ella. Jo crec que el vestidor és un molt bon vestidor, és un bon vestidor que intenta cuidar totes les persones que en formen part. Ho hem vist també aquesta temporada, no?, amb les jugadores joves que han arribat a l'equip. Jo he viscut també com a staff, amb companys d'staff, en situacions també, no?, durant tots aquests anys, però hi ha situacions més bones, hi ha moments personals més bons, hi ha moments personals més dolents, i jo crec que l'equip sempre està al costat, i imagino, evidentment no estava dins, però imagino que Maritana ha estat el mateix, no?, que ha intentat que siguis formant part del grup i que sentís el millor possible dins d'aquest període, que evidentment per ella no és positiu.
Escolta, tu has treballat amb tots dos, amb Giraldez i amb Pere Romeu. Suposo que et faria especial il·lusió veure una final de Champions Giraldez contra Pere Romeu.
Sí, seria, jo crec que seria especial, no? He estat molts anys amb els dos, he compartit molts moments amb els dos, i bé, seria molt bonic, i al final, pues, qualsevol de dues persones a les quals tinc apreci, pues, acabarien sent campiones, per tant, bé, sí, seria divertit, jo crec que serà divertit, i a part, bueno, no, pues, també el Jonathan coneix molt bé l'equip, el Pere també ha treballat amb el Jonathan, per tant, també coneix molt bé les idees del Jonathan, i aquesta, no?, aquest plantejament del partit pot ser molt interessant també a nivell tàctic com a entrenador i també com a aficionat.
I és veritat que el Barça ha de fer la feina demà i ha de superar el Bayern. I tindrem molt de temps per poder parlar d'aquesta final, que l'esperem arribi a Oslo entre el Barça i el Lió. Però, esclar, serà interessantíssim, esperem que sigui interessantíssim, que segurament un dels entrenadors que millor coneix ara mateix el Barça pugui plantejar tàcticament una final contra un equip que fins ara sembla imbatible.
Sí, sí, és com dèiem ara, evidentment...
Per exemple, no, tu t'imagines a Giraldez plantejant un bloc baix a la final de la Champions?
Sabem que el Jonathan és una persona també molt competitiva i crec que no dubtarà en fer el que sigui possible per poder guanyar el partit, i si considerei que el mi és un bloc baix, crec que ho farà. Per tant, sí, no ho descartaria. Evidentment, l'Io és una superpotència, és un gran equip, és un equip amb grans jugadors, és un equip que també pot jugar molt al futbol, i per tant, no és que pensi que farà això, però si ell i el seu staff analitzant la situació i amb tots els coneixements previs que té també sobre l'equip, considera que és el millor o que ha de ser la iniciativa del Barça, sí, crec que no dubtaran fer-ho, perquè bueno, ha d'intentar fer el possible per guanyar. Però bé, ja diem que primer ja el Barça encara no és a la final, encara queda un partit molt dur demà, segurament serà molt, molt competit, molt disputat, i bé, com deia abans, com a exmembre de l'estaf, fins i tot d'aquesta temporada, pues espero que pugui ser-hi.
Tant de bo. Jo ja em frego les mans i segurament corro massa, però és que són tantes les ganes de veure el Barça de nou una final de Champions, i que sigui a més a més contra el Lió de Jonathan Giraldez, que aquests ja ho tenen assegurat perquè s'acaben de classificar després d'eliminar les vigents campiones l'Arsenal, doncs que ja tinc ganes que això passi. Rafael Navarro, el que va ser ajudant tant de Lluís Cortés com de Jonathan Giraldez com de Pere Romeu, l'enhorabona per la feina amb Suïssa, que continuï endavant aquesta bona feina, i gràcies també per ajudar-nos a dibuixar la prèvia d'aquest partit de demà.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Us ho pregunto també a vosaltres. Us imagineu a Giraldez plantejant un bloc baix al Barça en la final de Champions, en Jalmà?
Jo no m'ho imagino gaire, perquè no sé si té... És veritat que tots els equips... Mira, el Bayern segurament tampoc és la seva ànima defensa, ja ho he fet, eh? Però jo crec que té jugadores de prou qualitat com per intentar fer el seu joc. No sé si prendre-li la pilota al Barça, però no tancar-se al darrere.
Tu, Mireia?
Jo estic d'acord amb el que diu el Rafael. Crec que el Jonathan faria el que creiés que és millor per poder guanyar aquesta final. Si sap que anar a prat a dalt i deixar molts espais a l'esquena, el Barça et pot fer molt de mal, doncs possiblement ell minimitzi aquests riscos d'alguna forma, no? Per tant, jo m'imagino qualsevol context i en el qual el Jonathan vegi quina és la manera de guanyar aquesta final.
I tu, Olga?
Sens dubte, sí. Sobretot perquè a dia d'avui el Barça és el millor 1 contra 1 que té a nivell d'Europa i del món. Segurament, si tu li surts a pressionar i amb aquest 1 contra 1 t'acaben fent molt mal perquè tenen molts recursos, sí que jo crec que la solució, i tots els equips saben, que si et planteges abans i busques el contraatac, és l'eina més gran que li pots fer mal. Així que crec que és la forma competitivament de guanyar-li aquest Barça als partits i la Champions, així que jo, sens dubte, faria bloc baix i aprofitar doncs, els contraatacs.
I acabem aquesta prèvia de la millor manera. Tuit d'Aitana Bonmatí ara fa pocs minuts. Diu, el repte ha estat llarg, dur i transformador. Estic de tornada amb l'equip i amb la il·lusió de la Champions al Camp Nou. Ho tornaria a fer, ho tornarem a fer. Fins demà, culers.
Doncs grandíssim missatge per animar. Si és que queda alguna entrada, que algun en deu quedar, que la gent que dubtava, que no ho dubti. Que demà tenim a l'Aitana i que demà tenim l'oportunitat de tornar a una final de Champions. Olga García, Mireia Vera, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada.
I Sònia, que vagi molt bé. Demà us hi poseu a les 4, eh?
Sí, sí, a partir de les 4 hi ha tota la prèvia i a partir de 4:45.
Molta sort, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies, vagi bé.
Abans d'anar a publicitat, passo un moment pel nou estadi de Tarragona. Francesc Ripoll, encara empat a 1, reacciona el Nàstic.
Reacciona, però no hi ha manera de marcar. Som al minut, pràcticament mitja hora ja de la segona meitat, 15 més l'afegit. Nàstic 1, Sevilla Atlètic 1. Comencen a aparèixer els nervis al nou estadi perquè el Nàstic, que està sent millor, n'ha tingut dues de claríssimes, però està empatant contra el Coet.
Què passa a Mestalla, primera divisió?
Que continua l'empat a 0, 27 de la segona part, València 0, Atleti de Madrid 0.
I ara mateix la M Lleida baixaria o es mantindria la primera federació femenina?
Ara mateix baixaria, som en temps de descompte, necessitem que marqui un gol el filial del Tenerife contra l'Atleti de Madrid B, contra el filial de l'Atleti de Madrid, o que bé l'Oviedo empati a camp del Cacereño, perquè la M Lleida ja perd per 3-1, per tant aquí ho donem per perdut. Hem d'esperar que alguns dels altres marcadors afavoreixin, cosa que ara mateix no està passant.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una tona de màgia amb els millors espectacles.
Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
Centenars de persones han seguit la...
És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
Ja la primera divisió marca l'Atleti de Madrid al 29 de la segona part. Gol d'Iker Luque, el jugador del filial, rep la pilota a la frontal de l'àrea, el seu xut bat la porteria del València per desesperació de Mestalla, ara mateix 30 de la segona part. València 0, Atleti de Madrid 1.
Fins les 6, hoquei patins al Tot Gira.
Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure.
Estic girat.
És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
Amb Guillem Soler.
De cop torna l'alegria.
Vinga, hoquei patins al Tot Gira. Guillem Soler, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
T'agafem allò en plena tornada de concerts, eh?
Sí, senyor. I Mallorca, avui Calafell, i demà les escales de la Catedral de Girona. Això no para.
Avui toca a casa, això és un plaer, eh?
Això és lo màxim, això és la final de la Champions.
Molt bé. Escolta'm, doncs t'agafem entre concert i concert per parlar una mica d'hoquei patins, perquè s'han acabat les lligues masculina i femenina d'hoquei patins. Ja han quedat definits, per tant, els emparellaments de play-off. Ahir, última jornada de l'hoquei lliga masculina, amb aquests marcadors. Barça 8, Ribes 4, Calafell 4, Cerdanyola 1, Sant Just 2, Xum 2, Liceu 4, Alcoi 4, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Igualada 5, Voltregà 2. Hi havia poqueta cosa en joc, la quarta plaça, ara en parlarem, però també, sobretot, qui acabava la Lliga com a primer i, per tant, tenia el factor pista a favor en tot el play-off. I aquest privilegi serà pel Liceu, que en tenia prou amb un empat a casa amb l'Alcoi, i és el que va acabar fent. Va empatar, però compte, perquè perdien 2-3 i van haver de remuntar per acabar empatant a 4 amb l'Alcoi, perquè el Barça va fer la feina.
Sí, sí, és que gairebé hi havia poca cosa en joc, però tothom s'hi jugava alguna coseta, perquè, vulguis o no, doncs l'Alcoi, que es vol jugar al play-off, el Liceu, que li dona la sensació que ja ho té tot fet, però si ho mires, gairebé tots els partits, perquè fins i tot el Voltregà, si guanyava Igualada, podia avançar fins i tot i potser agafar el Reus, que té la baraja a favor, el Reus també volia guanyar per si un cas al Calafell feia el ruc a casa amb el Cerdanyola, molts partits... Jo anava fent una miqueta de zàping i hi havia nervis, tant amb el partit de Reus com el partit de Calafell. Van començar, tant uns com altres, una mica dubitatius, amb allò de hem de guanyar per força, vulguis o no, encara que sigui superior. Quan tens l'obligació de guanyar i tothom espera que ho facis, de cop i volta la pilota no entra, i ja sabem que això ha passat moltes vegades. Al final el Reus va guanyar un 4-1 i el Lleida li va acabar remuntant. O sigui, van passar cosetes d'aquelles típiques de l'última jornada, i a mi m'agrada molt això que estigui unificat i que durant aquella estoneta tots els que ens agrada l'hoquei ens van poder enganxar i poder anar mirant què estava passant en totes les pistes a la vegada.
Que sigui primer el Liceu, que tingui el play-off al seu favor, demostra que han estat els millors en aquesta fase regular. Veurem què és el que passa en el play-off, però per tu és el rival a batre ara mateix el Liceu?
Home, i tant. I a més, el factor pista amb altres esports potser no és tan important, però amb l'hoquei patins jo crec que ho és molt. Fixa't dir que costa molt guanyar fora. Si tu mires cada jornada, el que pot guanyar fora un partit ho celebra fort, perquè costa moltíssim. Anar a guanyar Riazor és ciència ficció, és una pista complicadíssima. No sé si serà el Barça o serà l'Igualada, crec que són els dos favorits, perquè han estat tota la temporada allà, no per res més. Que si els hi toca anar a rascar allà, has de guanyar un partit per força si vols guanyar la Lliga a Riazor, i és molt i molt difícil rascar en aquella pista, i a més amb tot el pavelló com es posa d'ambient, perquè el Superdeport de futbol doncs, no està com havia estat fa molts i molts anys, i allà a la Corunya s'agafen a l'hoquei per poder celebrar una coseta. Per tant, hi hauria molts factors que ens fan pensar que aquest any el Liceu comença el play-off, evidentment, com el favorit.
Escolta, i quina lectura va fer el Barça? Ja sé que això no és un títol, però el Barça ens té tan acostumats als anys precedents a sempre quedar primer a la fase regular. Quina lectura creus que ha de fer aquest nou projecte del Barça quedant per darrere del Liceu, encara que siguin empatats a punts?
Doncs crec que és l'única lectura que poden fer és la de posar-se al mono de treball, perquè el Barça en els últims 10-15 anys ha guanyat gairebé sense baixar de l'autocar, perquè tenia la selecció dels millors jugadors del món. Amb les retallades de les seccions, doncs, l'hoquei no ha estat una excepció. I què ha passat? Doncs que cada temporada anaves perdent una estrella mundial, però que si s'anava l'Ede, que si t'anava el Joao, fins i tot Pauet i Bargalló, el millor jugador del món, clar, vas perdent. Tot i així, el Barça té millor equip que ningú. I són els jugadors més ben pagats, tot i així. Però, clar, no tenen l'esperit aquest de lluita i sacrifici que sí que té el Liceu. Perquè el Liceu fa molts anys que competeix contra un equip millor que ell, que és el Barça. I estan més aguerrits, són més lluitadors i van més. Si el Barça posa la mateixa intensitat que el Liceu, el Barça guanyarà. Però igualar aquesta intensitat, quan sempre ha sigut un senyor, doncs costa una miqueta, ens hem d'enfangar. Jo crec que, jugador per jugador, a mi m'agrada més la plantilla del Barça. Però li posen una miqueta més de passió als de la Corunya i per això han quedat primers.
Ha quedat primer el Liceu, segon el Barça, empatats a punts, tercer l'Igualada, que ha fet molt bona temporada, molt bona fase regular, veurem ara com els hi va el play-off, i el que deies, el Calafell finalment serà quart, el Reus aspirava a aquesta quarta plaça, va ser un dels punts interessants de la jornada d'ahir, però el Calafell va fer la feina, i el que és curiós és que el Reus va perdre 6-7 en un partit estrany contra el Lleida. El Reus guanyava per 4-1 a la segona part i va arribar a estar amb un 5-7 en contra. És a dir, un final també una mica estrany, el del Reus, quan tenia al seu abast disputar-li aquesta quarta plaça al Calafell.
Sí, els nostres oients ja ho sabien, perquè nosaltres ja havíem avisat diumenge passat. Ja havíem dit, el Lleida sempre guanya amb el Reus, no és una ciència exacta, però és una mica la seva bèstia negra en les últimes temporades, moltes vegades Tant a Lleida com a Reus s'han imposat els de la terra ferma, i ahir no va ser una excepció. El Reus també suposo que devia jugar amb el retrovisor posat mirant a Calafell, i el fet que el Calafell anés guanyant, per mi, segur que també doncs havia que potser tirés un pèl al peu de l'accelerador. És estrany aquest final de temporada del Reus, a més ara ve la final a 8 europea. Crec que també la lesió del porter del Càndid, el Càndid és, juntament amb Martí Casas, són els dos millors jugadors que té aquesta plantilla amb el permís d'en Marc Julià, i bueno, que amb l'hoquei el porter és el 60-70%. Sí que el Nil Viña és un molt bon porter, però no té l'experiència que té el Càndid, i per mi segurament que aquesta baixa en aquests últims mesos està sent més determinant del que ens pensàvem a priori, perquè també és un molt bon porter, però clar, estem parlant de que el Càndid és un dels millors porters del món, i segurament que l'equip això ho està notant.
Aquesta quarta plaça que ha aconseguit el Calafell finalment és important perquè li dona el factor pista a favor als quarts de final i també la classificació per a la Lliga Europea la pròxima temporada. Per cert, emparellaments de quarts de final queden així: Liceu-Lleida, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Els quarts es disputen el millor de tres partits i l'equip millor classificat jugarà el primer i el tercer partit al seu pavelló. Les dates previstes són dissabte 16, dissabte 23 i dimarts 26 de maig. Les semifinals ja juguen el millor de 5 partits i el millor classificat en la fase regular disputarà davant la seva afició el primer, el segon i el cinquè partit. Aquestes semifinals més endavant, 29, 31 de maig, 5, 7 de juny i, si fes falta, dimarts 9 de juny, un cinquè partit. Abans de parlar també de com ha acabat la fase regular de la Lliga Femenina, et vull demanar també el teu parer, com arriben Barça i Reus, ara ho deies, en aquesta final a 8, setmana que ve, final a 8 a Coimbra, Portugal, de la Champions, i tindrem el Barça i el Reus.